Molt bon dia, 18 minuts per sobre de les 9 del matí a la sintonia de Cugat.cat. És temps de tertúlia al Gall del Monestir des de l'estudi Ramon Bernils d'aquest, el vostre mitjà, el mitjà municipal. Avui divendres ens acompanyen Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Bon dia.
I Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia, em canviaves el nom, eh?
Sí, no sé cap on anava, però vaja, Eduard Jané, que quedi clar.
Retrobem, perdona Miguel, retrobem sí, en Jaume després de, sí, de dues setmanes.
Amb els braços oberts. Es va donar la circumstància que la setmana passada també vaig fer jo aquesta tertúlia que normalment condueix en Josep Gimeno i et vam trobar a falta, es va comentar,
estava,
però vaja.
Estava a Roma.
Ens alegrem de tenir-te de nou per aquí.
Molt bé, gràcies.
Avui amb un titular de l'àmbit cultural molt destacat, la mort de Josep Maria Castellet, editor, escriptor, personatge important per les lletres de la segona meitat del segle XX, sobretot. I m'agradaria també, ara els demanaré els comentaris sobre aquesta desaparició, que afegíssim un altre nom amb importància a la nostra ciutat, Martí Olalla, que també ens va deixar la setmana passada, els dos als 87 anys, després d'una vida, per tant, llarga, una vida plena, on es van poder desenvolupar tant des de la vessant, òbviament, personal, com de la vessant cultural i professional. I m'agradaria posar sobre la taula aquests dos noms, òbviament de projecció diferent, però importants en àmbits culturals, i m'agradaria sentir, vostès que són gent de la cultura, doncs els seus comentaris al respecte. Jaume.
Bé, home, jo per la meva edat, precisament, tots aquests personatges doncs els he conegut i he fet coses en aquesta lletra, evidentment no, però l'he conegut. Però en el cas de Martí Olalla, he col·laborat amb ell i tenia molta afinitat, he fet moltes coses, ens portàvem un any, i per exemple quan ell organitzava els festivals de Cavall Fort, jo hi estava en una companyia de teatre i fèiem actes de teatre, diguem-ne, organitzats per ell, no? El que sí és una cosa que tinc un record entranyable, és que abans de marxar aquest viatge el vaig trucar i s'hi va poder posar, hi havia dies que no podia, però que s'hi va posar, i encara va recordar una cosa, vol dir que tenia el cap molt clar, de les últimes coses que va fer a nivell professional com a poeta i com a rapsoda. I és que quan jo estava a les aules, al comitè de programes, van fer un aniversari de Verdaguer, no sé quin motiu era, i vaig dir, home, per què no fem un recital a Verdaguer de tota la seva antologia poètica, no? I va dir, ja me'l cuidaré jo. Va seleccionar-ho tot ell, coneixia molt bé tota l'obra Verdaguer, i vam fer un recital en les aules, ho vam haver de tornar a fer perquè va venir molta més gent, i llavors vam voltar per tot Catalunya, i amb la seva dona, amb la Núria, ell i jo. Un recital molt bonic, que ell va escollir les poesies, cada actor deia un apartat, ell ho va dirigir, i vam fer-ho més de 30 bolos, no? I em sembla que és l'últim que va fer a nivell de poeta i a nivell de rapsoda. I me'n recordo que en vam parlar i ell ho va recordar i vaig veure que en estava molt joiós, no? I això, doncs, mira, és un bon record que tinc abans de la seva desaparició.
Mm-hmm. Víctor.
Sí, de fet no va arribar als 87, perquè tenia 86, passa que amb l'any semblava que ja tenia, ja havia fet els 87, però clar, l'any en l'acabem de començar i encara, no sé exactament el mes que va néixer, però encara li faltava per fer 86, però clar, des de la perspectiva de les persones que puguin ser més joves o que puguem ser més joves, sempre penses, ostres, ha tingut temps de fer-ho tot, oi? Però jo crec que quan et situes en aquesta edat no penses exactament el mateix. És a dir, penses que encara tens moltes coses per fer, que encara hi ha moltes coses que voldries haver fet i que no has fet, i que penses, ostres, això ha anat molt ràpid, tinc 80, en el seu cas, 86 anys, i jo encara voldria fer coses, i si la salut t'acompanya encara les pot fer, és veritat, eh? Encara tens 10 anys com a mínim de coll per fer coses, hi ha gent que les ha fet perfectament. Depèn de com hi arribes. Nelson Mandela va morir als 95, però home, últimament ja estava molt, molt tocadet, però déu-n'hi-do el que ha fet, oi? I des d'aquest punt de vista, a mi el que em sap greu és el poc ressò que ha tingut la mort de Martí Olaya. És un personatge més important del que sembla. És una persona que va viure molt discretament i ha mort així discretament. Però, en canvi, veus que els grans mitjans de comunicació, sempre preocupats en el hi-hi-ha-ha i en el gran espectacle i en els personatges que fan riure la gent, doncs s'obliden que hi ha persones que són molt discretes, que no fan riure, però que diuen coses assenyades. I jo el compararia una mica amb l'Isidor Cònsol, que era l'editor, era més coses, era escriptor, era crític literari, era l'editor de Proa des dels últims 10 o 12 anys, però també va morir discretament i era un personatge, un proem de Catalunya des del punt de vista cultural, un profund coneixedor i amant de Verdaguer, és a dir, i en canvi, bé, no era notícia, oi? I ostres, això sí que és notícia, aquestes persones sí que són... Perquè la base cultural, el que ens ha mantingut vius culturalment en aquest país, ha estat justament la tasca de persones així, persones anònimes, que no surten cada dia a la tele, ni són mediàtics, ni tot això. I Martí Olaya pertany a aquests. I aleshores, doncs, des d'aquest punt de vista, li hem d'estar agraïts, perquè sense ell no hauríem arribat culturalment a resistir tant com hem resistit.
Eduard.
Bé, jo el dimecres, el programa que faig en aquesta casa, amb molta comèdia, el vaig dedicar, i vaig a Martí Olaya, i la meitat del programa vam parlar sobretot de la seva vessant dins el món del teatre que apuntava abans en Jaume. El cicle de teatre per nois i noies de Cavall Fort ha estat fonamental per fer arribar, precisament amb la gent, els nens i les nenes, ell va haver-hi una discussió en dir nens i nenes, teatre per nens i nenes o per nois i noies, no? Al final va guanyar amb la discussió prèvia al de nois i noies. Però és fonamental per fer arribar teatre en català, per una banda, i per altra banda, els grans autors, no només els autors nous, perquè pensem una cosa, en Benedi Jornet, per exemple, va fer una obra que es deia Supertot, que era un intent de fer el personatge de Superman en català, i va arribar molt. Jo tinc una experiència personal en aquest sentit, perquè hi portava les meves filles van començar a veure teatre, el cicle de teatre de Cavall Fort, i com ho contava també el Víctor, clar, a veure, tu abans has dit, per una banda, Olaya i Castellet. És una generació, la generació del Jaume, és una generació, i després diria la posterior, sense la qual no s'entendria la Catalunya d'avui. És a dir, per poder entendre què és i la persistència d'una cosa com la llengua, i per tant d'una identitat determinada, s'ha de pensar en personatges d'aquesta mena. I aquests personatges, a més, tenen una característica que els fa comú, i és que és un tipus d'acció que no busca o no ha buscat l'interès personal mai, és a dir,
ni econòmic.
No, el dia personal em referia també a l'econòmic, és a dir, que un pot dir, bé, si una persona fa una cosa determinada és perquè en el fons aquesta cosa, el que sigui, li plau, li dona satisfacció, gratifica, i és indiscutible, la gent no fa les coses, però és que darrere d'això hi ha una voluntat, i aquesta voluntat, en el cas d'aquests dos casos, diferent, un amb l'altre, consisteix en això, en dir, hem de fer un tipus de país, hem de fer un tipus de país que tingui unes característiques, per dir-ho d'una forma que ens entengui tothom, més o menys, a l'europea. Hem de ser un país europeu, i quan a la resta d'Espanya encara estaven, doncs, allò que carpeto betónico, doncs Catalunya era europea. I era europea precisament per gent com aquesta. Tenint en compte que en Castellet, per exemple, és un home que ja va estar en una revista que era l'AIE, una revista, em sembla que es va fer publicar la primera l'any 47 o d'aquest ordre, on ja començava en aquell moment, amb les dificultats que suposava, ja començava a intentar recuperar un aire determinat, això. I doncs no cal dir, en el cas de Castellet, que l'edició 62 va ser fonamental. El 62 va ser l'entrada i la conversió del llibre en català d'una categoria universal. això, ell i altres, només ell. I en Martí Olaia era d'aquesta línia, també. O sigui, en Martí Olaia va fer un tipus d'acció que està, va començar a Sants, com tots sabem, però que va començar, doncs, a irradiar a partir d'allà, i la fórmula era, sobretot, encapçalar accions i aportar, o sigui, fer entrar un tipus determinat d'activitat a gent que potser no hi hagués entrat, potser no hi hagués fet, però que despertava aquest tipus d'interès, aquest tipus de gas. Però sobretot això, fer país. O sigui, aconseguir que el país tingui un nivell, i aquest nivell només el fan gent d'aquesta manera.
El que passa que, això que dèiem dels personatges, el Josep Maria Castellet ha estat en actiu fins al final. Ha estat sempre en actiu. I el Martí Olaia, per diferents circumstàncies, es va jubilar des del món de l'empresa, perquè ell no ha viscut mai del món de l'art, i des del món inclús físic, perquè se'n va anar a viure a Sant Cugat, no? Aleshores es va retirar, i la gent se n'oblida automàticament. En canvi, per exemple, quan tenia un gran prestigi, perquè en el món intel·lectual, quan m'he fet recitar, el que fa uns 6 o 7 anys, jo li vaig obrir una faceta, que no em parla, esclar, perquè no havia prodigat, com a rapsol, de tenir una veu potent, molt bona, i a més recitava molt bé, i ho feia molt bé. I vam anar a Mallorca, per exemple, va contactar un ajuntament, i tenia tant prestigi que se'n va assabentar un gran amic seu, que era l'escriptor Gené Manila, que estava a Alemanya, i començàvem un dia a la tarda a les 7, i va arribar el Gené directament d'Alemanya, que ja tenia el viatge previst, però sense anar a casa seva, se'n va anar al poble on fèiem aquest recital per presentar al senyor Martí Olaia, no? Vull dir que en el món intel·lectual té un gran prestigi, però el retirar-te ja et fan desaparèixer, et retiren, no? I això s'ha fet. La Vanguardia, per exemple, s'ha fet poca difusió. Alguns diaris han parlat d'ell i tal, però la Vanguardia té un apartat que en diu un obituari, que surten gent americana i gent que no els conec, sí. La majoria no els conec, dona la referència, i va sortir un obituari d'ell, però curiosament firmava redacció, sí. I no hi havia ni una foto. Sí. Tu creus que no hi havia ningú a la Vanguardia que conegués bé en el Martí i fer un redactat? Ningú va sortir res, una cosa absolutament anònima, no? I és això, et retires i t'eliminen.
Sí, perquè a més o menys no costa gaire trobar una foto de... Vas al Google i surten diverses fotos de
no, cara... No, la firma posava redacció.
De cara i de perfil del senyor Martí Olaia.
Sí, sí.
Això és veritat, això que diu el Jaume. Com que vivim en un món mediàtic, si no estàs a la línia aquella, automàticament... és com si no existissis i has d'estar allà, i aleshores clar, tota la tasca que havia fet aquesta persona és com si quedés s'esveís, i només aquells, clar, els que veritablement el van conèixer i sabien què va fer, doncs podien saber qui era i tenir-lo en consideració. Però per això és un món una mica ja, crec que cultivem excessivament la buidor per part dels grans mitjans de comunicació. TV3 en el Telenotícies no va dir res, ni al migdia, ni al vespre, ni res, i en canvi, doncs, sempre tan puntual per informar-nos dels estornuts del senyor Fernando Alonso i dels estornuts que fan els futbolistes de la Roja i tot això, i en canvi, doncs, home, quan passen coses d'aquestes, no es tracta de dedicar 20 minuts, però sí un minut, no? Un minut al record d'aquella persona que ha desaparegut. Això és culpa nostra. Aquestes coses som nosaltres que hem de reflexionar sobre això. I el periodisme de casa també, sobretot aquells periodistes que tenen responsabilitats de caràcter nacional, perquè abasten tot el que passa al país, i aleshores crec que tenen una responsabilitat de dir, escolta, aquesta persona, jo personalment potser no la conec perquè tinc 25 o 30 anys, però alguna cosa hauria de saber, i si no ho sé, me n'informo, perquè la notícia m'arriba. Passa que sóc jo que després dic, sí, però això no hi entra. Sóc jo que decideix que no hi entra, però per què? Perquè, sense mala fe, no sé exactament qui era Martí Olaia, i com que potser a la redacció pocs ho saben, doncs al final no surten les telenotícies. Perquè, clar, Martí Olaia no el veies en programes diversos parlant i dient tot això que diu el Jaume, no? Ara aquí, ara allà. No sé, si ho, em sembla que no ho estem fent bé.
Almenys des de Cuba.cat hem intentat posar el nostre granet de sorra.
Sí,
arribem on arribem, també. Clar, és veritat, però que com a mínim els seus conciutadans i conciutadanes doncs valorin i coneguin que molts ja ho feien la seva tasca. Parlava abans l'Eduard de la Catalunya europea i de com alguns personatges d'aquesta segona meitat del segle XX van ser importants en la projecció cap a Europa de Catalunya, i bé, tenim la Catalunya europea als diaris, no?, aquests dies, i el retorn d'aquesta carta al president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, al president Mas, on molt escuetament, d'una banda, agraeix la informació, d'altra banda insisteix en que és un assumpte intern, i en tercer lloc ho rebla dient que es remet a les posicions que ja ha expressat la Comissió Europea a través de diferents portaveus en altres ocasions. Una carta poc concreta, però que ha estat interpretada doncs, de maneres molt diverses. Uns que ha estat donant suport indirecte a la posició de la Generalitat, ja que no explicita que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea, altres dient no, el que està dient és això amb unes altres paraules. En qualsevol cas, vostès com ho interpreten això? O té la importància que li estem donant? Que aquesta també potser seria una altra discussió, no? Tant la carta com la resposta mereix aquest interlineat, aquesta lectura tan pausada que estem fent?
Jo crec que sí, no, depèn. És a dir, perquè les dues parts, lògicament, opinen de manera diferent perquè hi ha interessos molt, molt confrontats. La carta no té més importància que la que té, que déu-n'hi-do la que té. El que passa és que s'ha volgut presentar-la des de l'altra banda com que el president Mas fa el ridícul, com que el món li ha girat l'esquena, com que el món se n'enriu, com que aquesta carta no serveix per res. Bé, tot això és mentida. És la ràbia que fa que aquesta carta existeixi. Jo crec que és una maniobra magnífica, esplèndida, perquè sembla que era la setmana passada que dèiem que quan t'arriben informacions esbiaixades sobre tu, és bo que els altres, aquells que la reben, com a mínim rebin una mica la teva versió dels fets, oi? I no, és una carta que no demana de cap de les maneres resposta, és simplement una carta informativa que reben els dirigents d'altres països. No és ningú que faci una carta explicant uns fets que s'estan produint en el cor d'Europa, fa el ridícul, perquè la carta no és un míting, simplement és una carta informativa que no agrada doncs al govern espanyol ni a l'oposició espanyola, però en tot cas no pretén res més que això. Que després aquesta carta es pretengui doncs satanitzar-la i ridiculitzar-la forma part del joc polític, però la carta existeix, i el silenci dels altres jo crec que és molt positiu, perquè justament el que esperava el govern espanyol és que hi haguessin respostes favorables a la seva tesi, abundant en la línia aquella de que Catalunya quedarà fora de la Unió Europea, etc, etc. D'entrada, això és mentida, és que és una mentida flagrant que Catalunya quedarà fora de la Unió Europea, perquè no hi ha enlloc, no hi ha res on estigui escrit que això és així, no hi ha precedents, i a més és tan de sentit comú que és impossible, és tan impossible que una de les nacions que formen part del cor d'Europa, per haver fet una votació democràtica, sigui expulsada d'una unió que no expulsa mai ningú, i que ha fet ha arribat als límits perquè Grècia no se'n vagi, i déu-n'hi-do el cost que té Grècia per la Unió Europea, un contribuent net com és Catalunya, vull dir, que l'expulsin és que no entra en el sentit comú del lloc. Qui tindria greus problemes seria justament Espanya, que hauria de, evidentment, el pes d'Espanya dintre de la Unió Europea baixaria. Això és el que els dol, perquè clar, la seva demografia també seria més baixa, i el seu pes específic dintre de la Unió no seria el mateix. Jo comprenc que Espanya li produeix un malson pensar que Catalunya doncs pot tenir veu i vot a les Nacions Unides al seu costat, pot un dia ser presidir, com fan cada 6 mesos, la Unió Europea, i no suporta un d'igual a igual, i com que això per ell és un malson, doncs bé, estem immersos en tot això, i abans, com comentava l'Eduard, doncs hi estem, crec, en el comentàvem a micròfon tancat, les declaracions de la senyora Esperanza Aguirre vinculant el president Mas a ETA, formen part del discurs de sempre del senyor Mayor Oreja. Tot és ETA, tot és ETA. Qui no pensa com el PP és ETA. I això els enfonsarà.
Però fixa't la diferència que hi ha de l'activitat de les reaccions del govern amb les reaccions de Catalunya, no? Perquè una frase que han fet últimament a tot el món, i quan envien aquest llibre a totes les personalitats i tal, acaben dient: no, volem votar, exigim votar, no, deixeu-nos votar. I es veu que, parlant amb un amic suís, que va arribar a Suïssa, i un polític, quan va rebre aquesta nota, va dir: deixeu-nos votar, perquè què voleu dir? Que no us deixen votar? És que la pregunta i la frase és molt intel·ligent, eh? No és agressiva, deixeu-nos votar, esclar. No estem en una democràcia, però com pot ser que no us deixin votar? A part d'això, els que diuen que farem el ridícul és el president i la Camacho, que precisament la Camacho està amb una actitud d'esperpent constant, vull dir, aquesta dona fa el ridícul constantment i que tingui la
està intentant guardar-se el lloc de treball.
Sí, bueno, però ho diu d'una manera
difícil, que em sembla, igualment.
És la que té menys dret a dir-ho, no? I precisament això que diu el Víctor és tan evident que t'has de fixar en els petits detalls. Per exemple, aquest dia va venir el Margallo a donar una conferència aquí a Barcelona Tribuna. El que ho va presentar és el Roca. I el Roca, que és moderadíssim i discret, pare de la Constitució, és el que diu que el Tribunal Constitucional no li mereix cap respecte i, a més, que el dret a decidir ha d'existir i que Catalunya no seria d'Europa. I això ho diu un senyor que presenta en el Margallo, que diu exactament el contrari.
I que defensa l'infanta.
I el senyor Rajoy deia que farem el ridícul i l'endemà tots els diaris del món, almenys els europeus, sortia en primera pàgina la imputació de la infància.
El que fa el ridícul és la marca Espanya, amb els ponts llevadissos,
exacte,
que no encaixen.
Això però vull dir, fixa la reacció que té la gent intel·ligent d'aquí, en el Carroca, un gran advocat i un gran polític, que està presentant el Margallo, que pensa exactament el contrari, però que l'home es manifesta d'una manera molt, molt educada, no? I els altres, que estan excitats, estan nerviosos, i estan, bueno, perquè se n'adonen...
El Margallo, que en aquesta compareixença al Fòrum Barcelona Tribuna va dir que demanar l'impossible és altament perillós.
Sí.
I feia gràcia que l'endemà La Vanguardia, que en el fons és l'organitzadora del fòrum, titulava Margallo demana diàleg.
Però si pots recuperar la frase...
Tenia tres parts, oi?
Exacte. A mi em sembla més greu la segona de les tres parts.
La segona era demanar l'improbable...
Exacte.
És...
Aquesta és la paraula que em falta.
Sí.
Però ara, una frase que ell havia après, no?
El qualificatiu que ell... Sí, que s'ho havia portat.
S'ho havia après, no va improvisar, eh?
El qualificatiu que ell usa en la segona part de la frase és, em sembla, més greu, perquè... o sigui, satanitza l'improbable, és a dir, que quan encara que tu vegis que una cosa és probable, l'has d'abandonar perquè és satànica, no? És que em sembla, bé, la Muriel Casals li va contestar, clar, es va quedar esfereïda,
sí,
de la manca de sentit democràtic de la vida que té aquest senyor.
Per cert, dimecres...
Senyor que formava part del franquisme, per
cert. Dimecres ve la... Sí, serà interessant preguntar-li coses amb ella. Ve la Muriel i a la Forcadell a donar una conferència a la Casa de Cultura.
Sí, el Miquel, quan ens adreçava la pregunta, parlava si potser hi havia massa importància o no el fet de les cartes, de l'existència de les cartes, entre altres coses. Jo personalment, ja ho vaig dir-ho amb aquest programa, a mi enviar aquestes cartes en aquests moments a mi no em va semblar massa oportú. Una vegada enviades, vull dir, jo deia, les cartes no m'acaben de convèncer, si l'acció internacionalitzar el tema, això sí que em sembla absolutament necessari, i perquè continuo dient que si no és per aquesta força exterior serà difícil. Òbviament, si no estiguéssim a Europa, a la Unió Europea, i no estiguéssim a l'any que estem, doncs els tancs ja haurien entrat aquí fa temps, ja. Però clar, en aquest moment tot això està molt lluny de poder ser realitat. La qüestió que apuntava el Miquel, no? Deia, són tan importants? Doncs jo penso que no, perquè hi ha una cosa que no podem oblidar. quan es parla i s'omplen fulles i fulles de diaris i el digital i la televisió i que si no hi ha precedents i que si la llei, la norma, la Constitució i que si doncs els pactes i que no sé què, escolteu, la història del món, des de que hi ha història escrita i memòria històrica, ens demostra que quan una cosa determinada convé o quan els que poden decidir decideixen que es faci, es fa. Oblidem-se'n. O sigui, el problema no és si hi ha precedents de que un país faci una cosa determinada i el treguin de la Unió Europea. Si li interessa o no li interessa... No, aquest no és el tema. És igual, quan arribi un moment, quan arribi un moment, si es sumen una quantitat de poders, jo dic poders, no vull dir només els polítics, sobretot vull dir no només els polítics, sinó els econòmics. Quan arribi aquest moment, es farà. Ja està. I no hi ha més. I llavors no valdran ni constitucions ni història. Això ho hem demostrat l'any passat, fa dos anys, que canviant la Constitució en un cap de setmana. Vull dir, escolta'm, això és absurd.
Deixeu-me afegir la cita que demanava el Víctor. Demanar el probable és temerari.
Exacte.
Aquesta és la segona part del...
Imagina't, és que analitza la frase. Eh?
Temerari.
Sí. Demanar el probable és temerari. Sí. És a dir, no has de demanar res per ser una persona de seny. És increïble.
Sí, sí, sí.
Bueno, i a més era la resposta precisament de la pregunta de Muriel Casals, per què no ens deixen votar?
Clar, el tema precisament que potser tot té més força en aquest moment és aquest, no? O sigui, quan estem parlant, sobretot segons qui està parlant de democràcia, es posa la paraula democràcia a la boca contínuament, doncs segons qui, doncs la història està on està, ningú la pot... Ningú, i per tant, insisteixo en el mateix, que arriba un moment, això funcionarà. Jo estic convençut que això funcionarà, però funcionarà al marge de qualsevol tractat i qualsevol document que existeixi. És igual, perquè això és pura forma. I el fons, que és el que interessa, es decidirà a un moment determinat quan interessi. I s'haurà acabat el tema. Perquè ho apuntava el Víctor molt bé. O sigui, aquí tenim un país, el nostre, que en aquest moment doncs, té un PIB que està per sobre de la mitja europea. És a dir, si de la nit al dia passés que tot el que es produeix aquí, tots els diners que generen, tot el turisme que arriba, totes les exportacions que es fan, quedessin pel país, aquí no hi hauria cap problema. Al contrari, com dius tu molt bé, a Catalunya pagaria a Europa i no a l'inversa, no? Ara, insisteixo, això només es produirà quan convingui, quan una sèrie d'elements es juntin, sumin i diguin, tirin tot endavant.
Parlant del camí cap a la consulta, un dels següents episodis serà la votació al Parlament de Catalunya, a través de la qual la Cambra Catalana vol demanar al Congrés dels Diputats el retorn de la competència al Parlament per convocar aquesta consulta a través d'aquest article 150.2 de la Constitució. A Camp PSC això està ja provocant tensions. Ahir diversos diaris donaven la xifra que la meitat del grup parlamentari del PSC, que té 20 diputats, està apostant per abstenir-se en aquesta votació. La posició oficial de l'executiva del PSC és votar no al retorn d'aquesta competència. Els que diuen que es volen abstenir diuen que ho fan per no fracturar del tot el partit i buscar una posició neutral que ni provoqui un conflicte excessiu amb el PSOE ni provoqui un arreglament amb les forces del dret a decidir. Entenen aquesta postura?
N'hi ha algun encara que demana, a més, la llibertat de vot.
Sí.
Que seria l'altra versió, no? Que aquesta seria la real.
Guaita la contradicció, perquè per una banda el senyor Navarro fa el discurs dient que s'ha de fer, s'ha de dialogar, s'ha de pactar amb el govern d'Espanya, etcètera, com si ells no estiguessin en contra del dret de decidir i en contra d'aquesta consulta. Fals, rotundament, perquè justament quan tenen oportunitat de votar a favor, perquè el que fa Catalunya, en aquest cas, és, tot i saber la resposta, ho segueix, diguéssim, el protocol i ho porta a Madrid. Sap que li tombaran, però ho porta. En tot cas, es visualitza el resultat. podria ser aleshores que el PP votés i votés en contra i que el Partit Socialista doncs no hi estigués en contra i per tant votés a favor, diu, sí, sí, que votin, no? Que els catalans votin. Però justament, o si més no, els socialistes de Catalunya que estan allà al Congrés espanyol. I resulta que no, que aquest partit que diu que s'ha de dialogar i que no està en contra del dret de decidir, però que en canvi hi posa tots els obstacles, quan té oportunitat que es vegi que veritablement està a favor del dret de la gent a votar, doncs votaria en conseqüència. I en canvi, justament, la consigna és que s'ha de votar en contra. Per tant, prou de demagògia i prou de cinisme i prou de mentir. El Partit Socialista està tan en contra del dret de votar, que és estar en contra de la democràcia, això és molt fort, com el Partit Popular. Aleshores, si aquest partit és demòcrata, el Partit Socialista s'ho ha de fer mirar. Si no, en fi, tenen un greu problema intern.
Perdona, jo crec, un segon, que s'ha parlat poc encara del que és la doble pregunta. Perquè aquesta pregunta sembla que està feta amb tota la picardia perquè pugui votar el Partit Socialista de Catalunya, el PSC. Per què? Perquè si diuen ara que s'han adherit d'una forma ja rotunda amb el tema del que ells, perquè això el Rubalcaba no ho entenia el Rubalcaba, i al final va dir, bueno, me he asistido tanto Pere que al final me apunto, no? Al federalisme. La primera pregunta és això, perquè si volen fer el federalisme han de canviar la Constitució i el PP no ho consentirà mai. Doncs aquí diuen, vol que Catalunya sigui un estat? Si diuen que sí i diuen que no a l'altre, ja vol dir que vol anar al federalisme? Vol dir que si tothom votés això, no seríem independents, però seríem federalistes? I això és fet a mida pel PSC? Com és que no veuen que això és facilíssim per poder entrar a ell?
Però el PSC no vol que Catalunya sigui un estat.
Bueno,
ni dependent, ni dependent. Només una singularitat.
Però federalista sí? I si és federalista, és un estat?
Bueno, el PSC, en fi, jo passo de comentar coses ja, perquè és que no és, és a dir, no s'aguanta per cap lloc, no? I a més, aquestes diferències sembla, insisteixo que no estic segur, substancials entre diferents elements del partit, doncs, no sé, posicions de Marina Geli o del Ros o amb segons qui, que jo no ho acabo de passar.
Ahir ens deia en aquest estudi en Josep Maria Balcells, que va ser diputat del grup socialista i era de Ciutadans pel Canvi, els diputats anomenats crítics el que haurien de fer és deixar el grup parlamentari al PSC i passar al grup mixt, o si són prous, fer un grup parlamentari paral·lel.
Bueno, de fet ho van apuntar com una possibilitat i l'únic que ho han fet ha sigut el Maragall i companyia. Jo, a veure, sempre, a vegades entenc que la gent en general se senti fastiguejada de determinades coses i digui, aquests tios no paren de dir coses i de fer coses i estic cansat d'escoltar segons què. Jo començo a cansat de segons què. Vull dir, el PSC, el que tindria que dir, tu apuntaves, Víctor, el que tindria que dir és, senyors, nosaltres no volem això. I ja està, i s'ha acabat. I els que no estiguin d'acord, és a dir, cada partit té la seva direcció. Si la direcció actual del PSC, l'actitud és aquesta, i si és aquesta, doncs els que no estan d'acord amb això, o canvien la direcció a la propera votació del ple que faci el partit, o se'n van del partit i en creen un altre. Perquè tot això, al final el que aconsegueix és això, és que la gent quedi fastiguejada, digui, ja en tinc prou, no vull fer res més, que fotin el que vulguin, fer punyetes. Ara, dit això, el problema és quan arriba el moment de la votació. I quan arriba el moment de la votació es veuen coses extraordinàries.
Què passarà?
No ho sé. Jo, per exemple, ahir, o abans d'ahir, quan llegia que la reparació de l'òpera de València costarà 500 milions.
No, i 3 milions.
3 milions, sí.
Ha costat 3 milions, no, 500 milions.
No, va passar de 80, de 80 milions... Ai, perdó,
de 77 a gairebé 800.
Sí, però la reparació aquesta reparació que s'ha de fer ara
costarà
500 milions. Perdó, 3 milions.
3 milions, sí.
És que hi ha uns milions.
No, l'obra ha costat 500 milions.
No, però vull dir, quan tens això penses, molt bé, doncs si sumat això a diferents, per exemple, el senyor Blasco, que estava l'altre dia al jutjat, no? Quan arriba el moment de la votació, a que sigui, què passarà? Perquè aleshores, aquest és el resultat. Primer, quina quantitat de gent anirà a votar? I al final què acabarà votant? Perquè si continua la gent votant, per dir alguna cosa, la majoria igualment amb el PP, aleshores és que el problema el tenim tota la gent.
Sí.
O sigui que, a l'hora de la veritat, dius, si el sistema democràtic realment ha de funcionar, s'ha de demostrar precisament en el moment en què s'ha de fer la votació i en el moment en què la gent diu, escolti'm, això no pot ser, i per tant, aquest senyor el traiem, o aquests senyors els traiem.
Però és que el segon partit que té el govern, el país, vaja, com està? Això l'ho fa tot. És que aquí són bipartidistes.
Ara és Espanya.
Ara és Espanya, esclar. Com està? Perquè saben que no voten el PP i voten el PSOE.
Parlem de Catalunya també. Què els ha semblat com ha acabat de moment l'episodi entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana en aquestes converses perquè Esquerra entrés al govern? La veritat és que des de fora semblava que la cosa estava feta, que seria fàcil, que seria qüestió d'acordar, doncs al final, les àrees de govern que gestionaven uns i altres, i al final això s'ha trencat. Fins i tot Junqueras ha dit que no s'ha arribat mai a la fase de parlar de carteres o parlar de repartiment.
A mi em va agradar molt això de les carteres que acabes de dir, perquè en l'últim Polònia, va ser molt divertit, perquè deia, vicepresidència, agricultura i interior. Sí. Home, diu, si són les del
tres Unió. S'ha trencat, no s'ha arribat a fer. Però és que em sembla que ja els hi és còmode tal com està.
Els dos, tant a Convergència com a Esquerra?
Jo crec que sí.
Sí, perquè Esquerra és obvi que està, almenys a les enquestes, recollint fruits de no patir el desgast que implica també el govern del dia a dia.
Per això entrarà.
Sí, però per això Convergència tenia interès també que entrés, no? Repartir-se una mica les càrregues i fixar un full de ruta unitari tant pel que dona vots com pel que potser no en dona tants, no?
Però em sembla que si hi haguessin noves eleccions, la baixada que pronostiquen de Convergència no seria tant. Perquè s'està reconeixent el gran paper que està fent el president. I això està guanyant punts, eh? I em sembla que ja els hi va bé com està.
Aquí el problema és veure què passa amb l'exorcisme de Ciutadans, per exemple, no? Que és un partit de...
Sí.
Absolutament. I caldria veure que per això que... o sigui, si no m'equivoco, tenim les municipals el 2015, els primers són les europees.
Europees al maig del 2014,
que ja veurem
l'europea, maig del 2015 municipals.
Les municipals, o sigui, les municipals marcaran bastant, perquè jo a les europees tinc la sensació, malauradament, que hi haurà poca participació. Tinc aquesta sensació. I per tant que el que surti no serà representatiu del que la ciutadania en general vol, no? En canvi les municipals ho han de ser-ho, és fonamental. També cal veure quan arribi el mes de novembre què és el que passa i per tant si tenim aquí un avançament o no el tenim de les autonòmiques. Això que la veu està és una cosa oberta.
El 2014, l'altre dia The Economist feia una pàgina, el 2014 és un any electoral a tot el planeta. Sí. El 42% de la població mundial estarà cridada a les urnes.
Sí.
I en el gràfic on s'explicava això s'incluïa el referèndum català.
I en un mes de novembre, que si no m'equivoco, n'hi havien 10.
Hi havia unes quantes
coses.
Sí. I de fet, la data en què marcava el referèndum català no era el 9 de novembre, ho posava més aviat cap a final de novembre, no sé si per un error.
Però del Dia Crònic, per exemple, és el 2014?
No, però ja l'elecció, clar, aquí comptes tota la població de la Unió Europea que està citada a les eleccions del Parlament Europeu al maig d'aquest any i després quantitat de països, d'Àsia, d'Àfrica, és un any electoral, un d'aquells anys en què
es concentra molt les eleccions. Però significatiu que hi hagués Catalunya.
Hi havia Escòcia i hi havia Catalunya.
Hi ha un titular, el tema del Dakar, per exemple, si tu, mira, em sembla una cosa horrible, però significatiu...
Dakar que hi ha més Dakar.
Sí, no, que no és Dakar, ni és París, ni res. Bueno, és igual, és un negoci com un altre muntat. Però és molt significatiu que digui un titular, un diari que ara no recordo quin és estranger, un diari estranger, que diu Catalunya al front, o sigui, està guanyant el Dakar. Diu Catalunya.
Sí. Sí, perquè són l'Ani Roma i el Marcoma.
Però significatiu, significatiu que un diari doncs no digui...
Ja.
I que Catalunya, és veritat que com a marca, òbviament estava encara per sota de Barcelona, la marca Barcelona pesa molt, però fa uns anys és veritat que Barcelona era el resum de Catalunya internacionalment. Exacte. I era difícil que la gent parlés de Catalunya, però ara almenys els diaris ja parlen de Catalunya amb normalitat, vol dir que pressuposen que el seu públic reconeix.
Perquè a partir, partir d'aquest moment Catalunya ha aparegut en els mitjans, és a dir, ha assumit qui és com a país, fins ara no ho feia, i aleshores doncs, comença a ocupar el lloc que durant molts anys no ha tingut com a nació d'Europa. Jo em veig Junts, Esquerra i Convergència és a les europees, eh? Mm-hmm. Els veig junts, sí, crec que sí. I crec que a més és molt bo pel país.
Han de resoldre però també l'encaix amb Unió. Aquí poden passar moltes coses. Ara diuen que hi ha un escull que és un dels eurodiputats Unió, d'Unió Unió, i el Salvador Sadó.
Què dius? No, no,
aquí...
És que el senyor Tremosa i el senyor Romeva a Europa defensen Catalunya i una sèrie de coses.
I
a vegades el principal també obstacle que tenen és el senyor Sadó.
I la Badia també la van treure, no? El PSC també feia el mateix paper, no?
Li van treure el càrrec, però va seguir com a eurodiputada. Molt bé, Jaume Pla, Eduard Jané, Víctor Alexander, gràcies per acompanyar-nos a entendre l'actualitat, tant d'aquí com de fora. Diu l'Eduard que és molt d'hora, que encara vol dir coses. Sí, potser sí, és una miqueta d'hora, però és divendres. Escoltem una miqueta aquesta cançó, que normalment la podem escoltar només uns segons.
Molt bé,
d'acord? Gràcies, bon cap de setmana. A les 10 notícies i després al magazín Sant Cugat a fons, Matins en Xarxa.